La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim històries musicals amagades en la vida quotidiana. Avui coneixerem la Pepita Castellví Bona del Masnou. Ha estat mestra de música durant molts anys, però la seva relació amb la música ve d'abans i continua després. Escoltem-la.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc Pepita Castellví Bona, tinc 75 anys i vaig néixer a Lleida. Tota la vida he estat mestra de música i ara encara continuo posant relació amb dos alumnes que feia. A més, a casa meva sempre s'ha escoltat música, sempre, i ara en continuo escoltant sempre.
Coneguem la seva història musical.
El meu primer record musical va ser amb la ràdio, perquè a casa meva no hi havia una cultura musical, no hi havia instruments, però teníem la ràdio. I llavors jo el que recordo és que era molt petita, molt petita, teníem la ràdio una mica així pues, alta, i jo em posava de puntetes i escoltava moltes vegades Madame Butterfly. El tros de que ella, quan veu que arriba el seu amat, i bueno, que arriba amb una altra persona i es mata. Un bel di vedremo. És el primer record que tinc, era molt petita, perquè després m'ho deien els meus pares, i sempre l'he cantada. Als 3 anys vaig començar en una escola de monges, i bueno, es veu que van veure que jo tenia pues, un sentit musical, que m'agradava molt, van fer venir els meus pares i els va dir que per què no estudiava música. Els meus pares van dir, ui, no, música no, perquè jo vaig fer batxillerat i així. Bueno, total, que vaig començar a fer música i vaig fer piano. Oi, a mi m'encantaven i m'era molt fàcil. I he de dir una cosa que avui, almenys els nanos que jo he tingut, no els hi agraden les lliçons de piano, o sigui, exercicis, que eren el Fern i tots aquests, a mi m'encantaven. Els hi trobaven no sé què que m'agradaven, feia les meves variacions, feia les meves coses, m'encantaven. Quan vaig començar a tocar cosa ja de música m'agradava molt més, no? Però jo sempre havia dit que els exercicis m'agradaven molt. Pues això es va acabar als 17 anys. Quan ja vaig plegar de l'escola, vaig acabar el batxillerat, vaig estar 35 anys sense piano. Les coses de la vida, no vaig tocar en 35 anys. Jo vaig entrar a treballar en una farmàcia, o sigui que no tenia res que veure amb el món de la música. Vam anar a viure a Barcelona. Jo allà vaig començar a anar al Liceu, a anar al Palau de la Música, quan feien concerts de qualsevol cosa. Vaig conèixer el meu marit, ens vam casar. El meu marit no sabia música, no sabia el llenguatge musical, però era tant o més entès que jo en música. Després va néixer el meu fill. El meu fill el que passa és que no volia estudiar solfeig ni res de tot això, però tenia una oïda fabulosa. Tocava la flauta, la guitarra i el clarinet sense haver-ne après mai. El meu marit, la seva mare, tocava i tenien a casa els seus pares, tenien el piano de la seva mare. Però llavors, quan estava a punt de morir-se el meu sogre, ens va donar el piano i va ser quan el vaig retrobar. I bueno, llavors doncs, vaig començar a tocar. No toco massa perquè tinc molt mal de mans, però sí. I després vaig començar l'escola al Bergantí, em va agradar el tipus d'escola, el vaig conèixer i vaig entrar de parvulari. I al cap de 2 anys em van dir, mira, farem música, faràs la música.
Arriba,
jo en aquell moment vaig pensar, mare meva, la música, és clar, jo havia estudiat música, no de conservatori, però l'estudiava les monges, però era una cosa que, completament particular. I vaig dir, música a l'escola. Mira, em vaig començar a inventar jo manera d'ensenyar-los i em vaig començar a fer fitxes perquè no hi havia ni un llibre de música quan jo vaig començar. Al principi vaig començar, em sembla que era tercer, quart, cinquè, i després vaig fer la música de tota l'escola. Soc molt imaginativa i jo ja vaig començar a fer música amb tot el cos. I llavors, al cap d'un any que em feia, em vaig saber que feien uns cursos a l'Ireneu Segarra. Jo vaig estar fent els cursos, anava a Terrassa a fer-los, em van agradar moltíssim i ho vaig començar a aplicar a la música de l'escola. O sigui, jo treballava amb el folklore de Catalunya i sobre les cançons jo els hi ensenyava tot el llenguatge musical, a més amb tot el cos, eh? Vam tenir un gos, 14 anys, que quan jo tocava el piano o tocava la flauta, cantava. Es venia a posar al costat del piano, es posava així i començava. Era una cosa que feia molta gràcia. I llavors jo havia portat nanos a casa de l'escola perquè veiessin. I clar, vam veure el piano i tot. Ai, per què no fas classes de piano? Fas classes de piano? I vaig començar a fer alguna classe de piano. A l'escola hi havia un professor de gimnàstica i tenia una nena sorda. A veure, en aquells moments hi sentia una miqueta. I em van dir que per què no li feia classes de piano, perquè els hi havien dit els metges que li aniria molt bé. Vaig començar a fer-li classes de piano. A més, una nena que ho va agafar molt bé, molt, li agradava molt, inclús cantava, eh? No afinava massa, però més o menys l'altura la tenia. Vaig estar fent classes de piano, llavors es va quedar sorda completament. No hi sentia res. Va estar un any així, fins que no li van fer un implant de clòquea. I clar, jo vaig dir, ostres, sorda completament, com ho fem? Van dir, oi, no, no. Mira, ella va dir, continuem, Pepita. I llavors em vaig tenir que inventar un sistema. Si fèiem una mica de solfeig o si tocava, si no feia bé el ritme, jo per l'esquena li feia el ritme. I ella el tornava. Jo li tocava, li feia tocar el piano i ella ho notava amb les vibracions. I després, quan cantàvem solfeig, perquè vam continuar fent solfeig, si no encertava la nota, o sigui, si tenia que ser o més aguda o més greu, jo li tocava o a dalt de l'espatlla i a baix si era greu. Mira, ens va anar molt bé, ella va estar molt contenta, els metges van dir que li havia anat fabulós, encara que ella no hi sentís, però hi sentia les vibracions, ella ho vivia. Llavors li van fer l'implant de clòquea i va tornar-hi a sentir. Diu que és d'una manera diferent. A més, l'altre dia la vaig trucar i vaig dir, escolta, Laura, es diu Laura Pineda, puc parlar de tu a la ràdio? I diu, sí, Pepita, sí, ja pots dir el que vulguis. O sigui, va ser una experiència molt maca, i tinc un record preciós. Ara fa 3 anys el meu marit es va posar malalt, va estar 2 anys molt malalt i els últims 6 mesos ja ens van dir que no hi havia res a fer. Ell odiava els hospitals, odiava les clíniques i vaig dir que, bueno, que jo me'l volia portar a casa i cuidar-lo jo. I em van dir, és que, clar, ara estarà molt d'això. Dic, bueno, jo l'únic que necessito és que a mi em diguin el que he de fer, perquè jo no ho sé. Llavors em van enviar el pares, que xapó, el pares, estic molt contenta. Venien cada setmana una doctora, una infermera i, bueno, una psicòloga o així. I llavors, doncs, el miraven, el visitaven i deien, bueno, necessita això, necessita allò. Total, que va estar 6 mesos a casa que no vam tenir que ingressar-lo al lloc. Ell cada dia llegia el diari, s'afeitava i escoltava música. Llavors em deia, mira, posa'm això, posa'm allò. Ja als últims temps, 6 dies abans de morir-se, va entrar en coma. Llavors, pues, tenia els ulls tancats, ni menjava, ni parlava, ni res. Li mullava amb la boca perquè la tenia seca, però res de res, ni es movia. Però a mi em van dir que no se sap ben bé, però que a vegades hi senten. Jo cada dia li posava la música, cada dia. Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. No ho sé, penso que li canviava la cara. Ni obria els ulls ni res, ni feia cap gesto ni res, però se'l veia pues, com millor. Llavors sí, quan ja feia un rato que escoltava una música, li deia, bueno Joaquim, ara prou del barroc, a ell li agradava molt el barroc, a mi no tant. Prou de barroc, ara et vaig a posar els francesos. I mira, semblava que la cara se li posava com més riallera. Tu es jolie. I així fins una hora abans de morir-se. Una hora abans de morir-se li vaig posar els francesos. En Becó, en Maurice Chevalier, en Ferrer, a l'Esnabur li agradava molt i es va morir així. Souvent il m'arrivait devant mon chemin. Però jo li veia la cara diferent. O sigui, em transmetia de què ell sentia la música. No sé si la va sentir o no la va sentir. Jo em vaig quedar molt contenta, molt bé. Vaig pensar que si em sentia, ell aquells dies els va passar. I que es va morir, doncs, relaxat. Va deixar de respirar i ja va estar. Però estava escoltant els francesos.
La música va ser una bona companya en l'etapa final de la vida del marit de la Pepita. Coneguem com també, d'una manera professional, la musicoteràpia treballa en aquestes situacions.
Escoltem què en diu Melissa Mercadal, psicòloga i musicoterapeuta.
La música en l'última etapa de la vida, el que coneixem com s'aplica la música i d'una forma eficaç en malalts pal·liatius, és tant la utilització de música, que ha estat significativa, té un significat especial per la persona, que ajuda aquella persona a doncs, connectar no? en quelcom específic, una època determinada, un esdeveniment important de la seva vida, doncs aquest és important. Però un altre aspecte que també és molt important i que es treballa és la possibilitat de crear nova música o crear lletra a una música coneguda, no? O sigui que donar un canal de comunicació, donar una via perquè aquella persona, doncs, que marxa, doncs, vulgui deixar una empremta seva. Els musicoterapeutes també treballen molt amb música en viu, o sigui que si la persona necessita relaxar-se, necessita calmar, doncs, utilitzar els paràmetres musicals, tant el ritme com la melodia com l'harmonia, doncs, que s'ajusti aquesta necessitat que té el malalt per ajudar-lo, no?, a tranquil·litzar-lo i a marxar en pau i serenor.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 2777.
Òpera alemanya i cançó americana són les dues propostes de la Pepita Castellví per la part final del nostre espai.
M'encanta una òpera de Strauss, El cavaller de la rosa, que el trobo fabulós. Bueno, ja sé que hi ha una princesa, el cavaller que l'estima... Me'n recordaré molt de la música, però l'argument no tant. I bueno, hi ha un tros que el cavaller li porta una rosa i aquell tros, és que no ho sé, al final acaba bé, eh? Al Liceu fa 3 anys, em va encantar. A més, no recordo els cantants, però les veus de les dones eren fabuloses. Molt, 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 molt maques. Era una escenografia clàssica, eh? Et diré una música que no té res a veure amb la música clàssica, El humo ciega tus ojos, que la cantaven els Plàters. Quan vaig conèixer el meu marit, ens vam enamorar amb aquesta música, ballant. Això que no anàvem quasi a ballar, a ser ballant. Era a Barcelona, una sala de ball. És una cançó, en aquell moment, molt moderna. És una cançó que a mi m'arribava molt a dins, que és romàntica, que parla de que el fum cega els teus ulls i que jo et miro. O sigui, una cançó, com que ens vam enamorar amb aquesta cançó, doncs per mi era molt, molt maca. Continuo escoltant música, continuo anar a concerts. Per mi no hi podria estar sense escoltar música. Una cosa que sempre, ja et dic, des de petiteta, que vaig començar. Mira, l'escolto de totes les maneres. Perquè com que l'escolto tot el dia, tant l'escolto fent feina, com movent-me, com quieta, de totes maneres, eh? M'agrada molt la música clàssica, m'agraden molt els impressionistes, m'agrada molt la música contemporània, m'agrada molt l'òpera, m'agrada molt Mozart. Bueno, és que tindria que dir tots els que m'agraden. Per mi, la meva vida. La música és la meva vida. Ho és tot, com el respirar.
La música és com el respirar, ens ha dit la Pepita. L'ha acompanyat tota la vida i continua sent present avui. Avui hem tingut amb nosaltres un veritable exemple de vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.